Històries. Aquesta setmana ens parlarà ja més de guisats de peix blau que es fan a Tarragona i d'aquesta fundació que està a punt d'inaugurar-se. Aquesta setmana se n'ha fet una presentació. Us estem parlant de l'Alicia Cole Toibim, aquest escriptor irlandès que acaba doncs, de traduir-se una obra seva al català Un llarg hivern. Ens visitarà aquí al cabaret, però el que fem és anar directament a Cannes. I és que en aquesta ciutat de la Costa Francesa hi tenim el nostre company, el conductor de la Finestra Indiscreta. Bona nit.
Bona nit, Txell.
Com estem?
Doncs apurant ja les últimes jornades de festival, en queden dues de completes i mitja, tot i que els premis no es faran conèixer fins diumenge al vespre. Això és una trampa terrible, eh? Perquè fan estar la gent 24 hores sense projeccions de cap mena. Uh-huh. Per aconseguir saber els premis, el que vol dir una nit més d'hotel, tres restaurants, és una combinació perfecta entre el festival i la ciutat, eh?
Has estat veient moltes històries, fora de concurs un parell en podem comentar, per exemple, El baño del papa.
Sí, El baño del papa és una pel·lícula molt simpàtica de l'Enrique Fernández i el César Charlone, que va ser el director de fotografia de Ciudad de Dios i El jardinero fiel. És una pel·lícula que ha vingut de l'Uruguai i que explica realment una visita que va fer el papa Joan Pau II a Melo, un petit poble o ciutat de l'Uruguai, i el que va passar en aquest poble arrel d'això. Era un poble miserable, dedicat al contraban, fa frontera amb el Brasil, i tota aquella gent miserable, doncs, amb la il·lusió de fer uns escalerons, aprofitant les multituds que havien d'anar, doncs, van invertir tots els seus diners en comprar doncs, peix i carn i pa o fer lavabos, no? Com aquest del baño del papa, no? Per tots els peregrins, no? I el problema va ser que no va anar ni Cristo. Llavors, bueno, sí, Cristo va anar...
Sí, però ningú més.
Però ningú més. I llavors, és una mica, no?, realment tota la parafernàlia que envolta el viatge del papa per allò, parieron montes, nascitur ridiculus mus, no? Van parir els mons i va néixer un ratolí ridícul, no? És una pel·lícula que combina temes del ladrón de bicicleta i sobretot recorda moltíssim Bienvenido Mr. Marshall, no?
Uh-huh.
És a dir, aquella sensació del poble expectant i que canvia tot i de cop i volta passa la comitiva del papa i adéu! No, té humor, la pel·lícula és un bon retrat social i bueno, és una pel·lícula destacada, ha estat bé, ha estat bé.
Sembla que ara jo et digui, després del papa arriben els turistes, però és que la pel·lícula de la que ens parles també fora de concurs encara és I després arriben els turistes.
Una pel·lícula alemanya de Robert Thalheim, molt interessant, encara que una mica petita, que explica la història d'un noi alemany que farà el seu servei social en lloc de militar al camp museu d'Auschwitz, a Polònia, no? Una mena d'intercanvi europeu que hi ha. Llavors, com que és alemany, arriben allà, s'ha d'encarregar de cuidar d'un dels últims supervivents del camp que viu allà una mica per fer de guia. I llavors, clar, el supervivent polonès del camp, a ell que és alemany encara el tracta, no?, com si fos un nazi i el té com un esclau, no? Llavors és una mica una pel·lícula d'aquelles que aprofundeixen una mica en quin és l'estat de la qüestió, de la relació, no?, entre alemanys i polonesos, en què s'ha convertit Auschwitz, que és una mena de museu espectacle, no?, ple de turistes morbosos que van a veure cambres de gas i coses així, i ironitza una mica sobre tot això, pren distàncies, és útil i és original, perquè en lloc d'explicar la típica història de camp de concentració, ho permet mirar una mica des de l'actualitat, no?, de com estan aquestes coses ara avui dia, no? Interessant, interessant.
Alguns dels oients que ens escolten coneixeran Persepolis pel còmic escrit per la Marian Satrapi, però ara també n'existeix una versió cinematogràfica que s'ha presentat en aquest Festival de Cannes.
I que s'ha convertit en un dels fenòmens del festival, perquè va a concurs, però al ser una pel·lícula d'animació, una mica els responsables del festival l'han col·locat a horaris intempestius i, clar, en sales més petites, no? I hi ha hagut tant enrenou al voltant de poder veure aquest film que s'han format unes cues monumentals i fins i tot perilloses. Hi ha hagut un moment en què realment hi ha hagut perill de mort per part dels periodistes directament a l'hora d'accedir a la sala, no?
Però perquè estaven molt plenes, no per res que tingués a veure amb religions, ni amb islamistes, ni res, no?
No, per purament un problema de dispositiu de les cues en respecte a les escales mecàniques de l'edifici, no?
Uh-huh.
Però hi ha hagut enrenou, perquè hi ha hagut una protesta oficial del govern iranià i fins i tot la Farabi Foundation, que és l'organisme que es dedica a la promoció del cinema iranià a l'estranger, doncs ha amenaçat el festival de retirar la seva col·laboració en anys que venen per culpa de la programació d'aquesta pel·lícula, que ha estat molt mal vista, perquè, per si no us coneixeu el còmic, Marian Satrapi pertanyia a una família cultivada, rica, de Teheran, i va viure tots els atzars dels canvis de règim polític de les últimes dècades, fins al punt d'haver d'autoexilar-se a París, després d'haver estudiat una època a Viena, per poder viure en llibertat recomanada per la seva família. Llavors va fer aquest còmic explicant la seva vida i tots els problemes de repressió de la dona, de les llibertats civils, de la llibertat de pensament i d'expressió, etc.
Una mica
país,
la caiguda del Xai i què va representar aquesta revolució islàmica.
I més enllà, perquè fins i tot explicant la història de la seva família parlen d'abans del Xai, no?
Sí.
De la monarquia anterior, de com els anglesos combinats amb el pare del Xai doncs van reorganitzar-ho tot per aprofitar el petroli. Bueno, ja que sabem, no? L'origen de tots els mals del colonialisme a l'Orient Mitjà.
I cinematogràficament com ha funcionat?
Doncs és una còpia exacta del còmic, és a dir, és tal qual, el mateix tipus d'il·lustració clavat, en blanc i negre, només donant-li moviment i amb unes veus de luxe, perquè el paper de la Marianne el fa la Chiara Mastroianni, el paper de la seva mare, la mare de la Chiara Mastroianni, és a dir, la Catherine Deneuve, i el de l'àvia, que és la dona que té més influència en la seva vida, la Danielle Darrieux, que és l'última estrella viva de la gran època daurada del cinema francès dels anys 30, no? I és una pel·lícula molt emotiva, realment. Jo crec que s'estrenarà tot arreu, explica molt bé el que és Iran, el que ha estat i el que no se sap d'aquest país, no? I bueno, ha agradat moltíssim. Llavors, no sé, jo dic que és una raresa dins de la programació el ser d'animació i podria ser que tingués un premi en reconeixement, no? Una mica doncs a l'esforç d'aquesta noia de sinceritat i també a la transcendència que ha tingut en el còmic, no?
L'home de Londres, tot i així, ens ve d'Hongria, aquesta
pel·lícula
que s'anomena així, L'home de Londres, de Bellatar, crec.
Aquesta és una pel·lícula de Bellatar, que és un director que no ha estrenat mai a Catalunya, tot i que s'ha vist molt les seves pel·lícules al Centre de Cultura Contemporània, amb raó. És una pel·lícula que adapta una novel·la de George Simenon, que es diu així, L'home de Londres, que és inadaptable, i el fill del George Simenon l'ha elogiat moltíssim. Explica la història d'un assassinat i d'un home que treballa en una torre d'un port que presencia l'assassinat i bueno, intervé en el tema i pren una mica de la iniciativa per la seva vida tan rutinària, no? Bellatar ha fet una pel·lícula absolutament contemplativa, d'un rigor visual extrem, i amb plan seqüència que duren 25 minuts, o sigui, tal com us ho explico, no? Una mica exasperants, tot ho he de dir. És a dir, és una pel·lícula bellíssima, en blanc i negre també, pràcticament sense acció, no somriu ni una vegada, però és un tipus de cinema una mica solemne, molt llarga. Aquelles pel·lícules que penses, bueno, a banda d'haver-les fet per festivals i que la gent als festivals al·lucinem, s'estrenarà algun lloc del món després?
Doncs la veurem al CCCB, segurament.
Ara sí, ara ho has dit, ara, sí? I a la Filmoteca, sí, exactament. De tota manera, molt interessant, ho he de dir.
Aquesta cançó de la Sertab, una cantant turca que fins i tot va anar a Eurovisió, forma part de la banda sonora de Cruzando el Puente, de Fatih Akin, un director alemany d'origen turc que torna a presentar una nova pel·lícula aquí al Festival de Cannes, de l'altre costat.
Efectivament, la pel·lícula més coneguda d'ell és Contra la paret, era aquella història d'amor entre un home i una dona molt desesperada. I aquesta pel·lícula que ha fet ara, de l'altre costat, és un film molt més complex, és la història de 4 o 5 personatges que viuen a cavall entre Estambul i Alemanya, no? De com les seves vides s'autoinfluencien i dels problemes derivats encara de la difícil relació entre aquestes dues cultures que estan condemnades a entendre's només pel fet de la quantitat de turcs que viuen a Alemanya avui dia. Llavors, el Fatih Akin proposa, a través d'un melodrama molt rebuscat, és a dir, una història molt inversemblant, no us la puc explicar en detall perquè és molt complicada, però diguem que als personatges els hi passen moltíssimes coses i per casualitat sempre s'acaben trobant els uns als altres o influenciant-se els uns als altres. Estem davant d'un fulletí de cinema pur, no? Llavors serveix poc com a mirall de la realitat. El que passa és que ho manipula d'una manera molt sòlida i en certa manera positiva però tendenciosa per intentar donar un missatge de reconciliació absoluta i buscant un final d'esperança, no? Com dient, aposto pel futur, no? Està molt bé, el que passa és que té un punt d'il·luminant, no? Aquest director dona la sensació que ha aixecat la bandera i vol que tots el seguim, o sobretot que el segueixin els turcs i els alemanys. I el que passa és que és una pel·lícula molt atractiva, molt plena de bons actors, molt entretinguda i plena de sentiments, de bons sentiments. I és fàcil que en un festival que ha funcionat molt a cavall entre les pel·lícules molt llargues i difícils i les molt comercials i discutibles, aquesta és la típica pel·lícula de consens, no? La que podria posar d'acord el jurat perquè és cinema de, bueno, de bona conducta, per entendre'ns, no? Políticament correcte, no? I com que no és una mala pel·lícula, no és una pel·lícula dolenta, doncs, si no es posen d'acord amb altres, amb aquesta podria ser, no?
Amb aquesta que faran una mica contents a tothom, no?
Aquí està la cosa. I a més tindrà èxit els Verdi, per entendre'ns, però molt potent.
És una mica sí però no, aquesta. Ja no és cap, el rotllo hongarès que m'has explicat abans, he dit rotllo per dir la història, no
sí,
per dir que era un pal.
Sí, no t'he entès perquè jo sóc el primer que també ho dic, eh?
Doncs Secret Sunshine, ràpidament, una pel·lícula, una comèdia romàntica que ens arriba, em sembla, de Corea del Sud.
Una tragicomèdia seria l'expressió més clara, una pel·lícula de Lee Chang-dong que gairebé té guanyat el Premi d'Interpretació Femenina per Do Yong-jeon, que interpreta el paper d'una dona vídua que va a la ciutat de províncies d'on era el seu marit amb el fill, després el fill el rapten, mor i llavors entra en una catarsi religiosa evangèlica total abans d'embogir definitivament. És una història super esfereïdora, molt ben rodada, però que arriba a uns límits de descripció de la bogeria del personatge femení que realment gairebé arribes al final exhausta, no pots més, no? Vull dir, clar, dura 2 hores 22, també és que no tenen dret, no tenen perdó de Déu, eh? Vull dir, tot dura 2 hores i mitja avui dia, eh? Però és una pel·lícula molt, molt, molt interessant i algun premi tindrà també, crec, definitivament que sí.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies. Ja et dic, a veure de quines d'aquestes arriben al Verdi. De moment, em sembla que dilluns aquí a Barcelona la pel·lícula que vas comentar-nos breument l'altre dia, aquesta del Jaime Rosales, s'estrenarà per la premsa, es podrà fer un passi per la premsa dilluns al matí i crec que divendres de la setmana que ve ja l'estrenaran. No sé,
De les pel·lícules espanyoles, és a dir, gairebé totes catalanes que s'han vist al Festival de Canes, de lluny és la més interessant i la que més repercussió ha tingut. I, en fi, jo diria que és un film discutible en alguns punts, però que mereix la visita, o sigui que fem una mica de recolzament al director de les Hores del Dia, que s'ho mereix.
Sempre que hem fet connexions he anat dient, sobretot, que eres el realitzador de La Finestra Indiscreta, una mica per solidaritzar-nos, tot i que a ICAT no ens toquen tant els temes polítics. Tu prefereixes no signar les cròniques, però em sembla que escoltant la teva veu i parlant del nom del programa que presentes actualment, tothom sap de qui parlem,
no
oi que sí?
No t'amoïnis, està clar.
Doncs una abraçada i que vagi molt bé.
Fins aviat.